El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
Ho repassàvem, el coronavirus ha tornat a ser el protagonista de l'any. El 2020 ho va afectar tot i va sacsejar tots els aspectes de la societat durant aquest darrer any, el 2021. Hem intentat conviure amb aquest maleït virus que ha tornat a posar de manifest que hi ha moltes coses que els humans no podem controlar. Durant el 2021 hem parlat i molt de les vacunes, però també de les variants Delta i Omicron. Aquesta darrera està fent l'agost a casa nostra amb els contagis del tot disparats. De fet, a Sabadell, en les darreres hores s'han registrat més de 800 casos, una xifra que de nou suposa un nou rècord. Actualment, a Sabadell, l'índex de rebrot se situa als 4.284 punts i la RT al 2,07. De tot aquest context i també de la reducció de les quarantenes, en parlarem aquesta hora conversant amb el doctor Salvador Massip, que és professor de la UOC i investigador de la Universitat de Leicester. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia, què tal?
Si li sembla, comencem parlant d'aquesta variant Omicron. Actualment, què és el que sabem d'aquesta variant? Recordo que parlàvem amb vostè fa 15 dies, 3 setmanes, no? I deia, encara en sabem molt poca cosa, no? No sé què sabem ara d'aquesta Omicron.
No massa més que fa uns dies, però sí que sabem, o estem segurs ara, que el que causa és una versió més lleu de la malaltia, la qual cosa no vol dir que no li haguem de tenir por, entre cometes, aquesta variant, perquè el que fa per compensar és que contagia molt més. Això també està confirmat i això vol dir doncs, que aquestes grans pujades que estem veient ara de contagis a tot arreu segurament estan, doncs, són degudes a aquesta gran efectivitat que té l'Omicron. I això ens està donant problemes perquè està portant doncs, a un major nombre d'ingressos degut a això.
Què sabem de la simptomatologia que provoca aquesta Omicron? S'assembla d'alguna manera al que provocava fins ara, per exemple, la Delta?
S'assembla, però és lleugerament diferent, i això també ha portat una mica de confusió, perquè la sintomatologia, com passa amb aquest virus al principi, és molt variada, o sigui, hi ha gent que té des de res a casos molt més símptomes. Aquesta variant sembla que està donant un quadre més semblant als refredats típics, i això potser pot confondre amb altres virus que estan circulant també en aquesta època, però en principi s'assembla relativament a totes les quadres que donen els coronavirus, que són aquests quadres respiratoris, en aquest cas potser amb més mocs, amb més sintomatologia, com es deia, més del refredat, potser més clàssic. Per això es demana que tothom que tingui símptomes del que sembli un refredat, doncs que es faci test o que no es cregui que no pot ser una Covid, perquè en aquest cas ha canviat una miqueta la sintomatologia.
Per tant, hem d'estar atents, no?, al que seria el comportament normal d'aquesta època de l'any, i més ara, per exemple, a Catalunya, amb aquestes temperatures tan altes que tenim en alguns moments, no?, que fa doncs, que ara tens calor, ara tens fred, i que fàcilment poguessis agafar el clàssic refredat, no? Doncs hem d'estar pendents perquè potser no és, no?
Poden passar les dues coses, pot passar que agafis un refredat o que agafis la Covid que sembla un refredat. Crec que és important estar atent en aquest sentit als símptomes. Qualsevol cosa que s'assembli a un símptoma d'un refredat, atenció, fem-nos test, vigilem, perquè això està una miqueta més emmascarada, diguéssim, la Covid respecte a potser als casos anteriors, que eren més clars amb aquesta pèrdua d'olfacte i del gust, que sembla que ara no és tan prevalent.
Per tant, atents doncs, a aquesta qüestió. Aquesta variant, la Omicron, s'escapa més de les vacunes del que s'escapava la Delta?
Sí, no, i aquesta és la tercera característica, diguéssim, d'aquesta variant, després de ser més infecciosa i causant menys casos greus. La tercera característica és que té una certa capacitat d'escapar els anticossos. Què vol dir això? Doncs que protegir-nos contra la malaltia més greu, encara ho fan els anticossos, és a dir, els anticossos que hem desenvolupat amb la vacuna o per infeccions prèvies, sembla que ens protegeixen igual de bé contra la possibilitat d'acabar a l'hospital o acabar doncs, amb problemes importants. Evidentment, aquesta protecció no és al 100%, ja ho sabem, va entre un 80 i un 90, depenent, però a part d'això, el que passa és que aquesta variant s'escapa dels anticossos en el sentit de que contagia més, pot reinfectar més les persones que ja tenen anticossos. Per tant, això és el que ha contribuït, com dèiem, a aquesta pujada de casos tan important. Encara que no siguin casos més greus, sí que hi ha més casos. I, clar, al final, si sumes tot el nombre de casos greus que es donen, encara que el percentatge sigui petit, si hi ha molts contagis, el número total també serà bastant gran.
Que és aquesta part que estem veient ara, no? Que si aquestes dades de contagis les haguéssim tingut, per exemple, doncs, abans de les vacunes, estaríem parlant d'hospitals absolutament col·lapsats i la situació absolutament dramàtica, però el percentatge de persones que estan agafant la malaltia ja tan alt que tot plegat també està afectant el dia a dia dels hospitals i sobretot dels centres d'atenció primària, no?
Efectivament, és la corba que estem veient ara és molt diferent dels que veiem l'any passat per aquests motius que dius. Primera, perquè estem molt ben vacunats i amb aquestes vacunes doncs, eviten un gran percentatge de casos greus. I segona, perquè l'Omicron en si mateixa ja no dona casos més greus. Però sí que és cert que ja estem igualment saturats a la primària perquè el número absolut bastant alt de contagis, per sort, com dèiem, no és la conseqüència no és com la de l'any passat, sinó si realment estaríem en una situació molt, molt complicada. Per tant, s'ha d'insistir i recordar que les vacunes estan fent bé la seva feina, estan funcionant, però, clar, la situació segueix sent fràgil en el sentit de que tenim el sistema de salut molt tensionat, la primària ja pràcticament fent només Covid i ja molt, molt, molt saturada, i els hospitals menys, però amb el perill de que si segueixen pujant els casos, que és el que es preveu al llarg del gener, puguin tenir problemes als intensius, etc.
Per tant, amb la informació que tenim ara, segueix sent vital mantenir aquesta vacunació i anar cap a aquesta tercera dosi a tota la població possible?
Sí, jo crec que ara en aquests moments tenim dues coses que són claus. Un és això, és incrementar la vacunació. Hem vist que la tercera dosi el que fa és recuperar aquesta protecció que perdem. Com dèiem, que l'Omicron s'escapa una mica dels anticossos. Si li dones una tercera dosi i fas que aquests anticossos pugin més, sembla que tornes a controlar bé l'Omicron. Per tant, acabarem tots els adults vacunats amb tercera dosi. Tant un punt s'ho ofereixin, agafeu, perquè realment la tercera dosi dona aquesta protecció molt important. I la segona cosa que hem de fer és continuar amb les estratègies que sabem que funcionen.
Parlant d'aquesta situació, d'aquesta variant Omicron, com dèiem, capgirant del tot i afectant moltíssim amb molts casos, explicàvem ahir doncs, que en les últimes hores a Sabadell s'havia registrat una xifra de 800 casos, per tant estem parlant d'una xifra absolutament rècord, amb un índex de rebrot situat als 4.284 punts i aquesta RT al 2,07 a la ciutat de Sabadell. I parlàvem d'aquesta importància, doctor Massip, doncs, de mantenir, d'incrementar aquesta vacunació i ens deia doncs, que qualsevol persona que li ofereixin poder-se vacunar i posar-se a posar aquesta tercera dosi que ho faci,
Sens dubte, sí. És una cosa que es va oferint en funció de quantes vacunes es tenen i quina part de la població és prioritària, però al final ens haurem de vacunar tots amb aquesta tercera dosi. Penseu que això no és estrany amb els virus. Amb la grip ho fem cada any a una part de la població. En aquest cas estem en plena pandèmia. És normal doncs, que pugui caldre dosis de reforç. No és res estrany, no és perillós, no fa cap mal. Les vacunes, ja ho sabem, donen complicacions mínimes i la protecció que dona és molt bona. Per tant, endavant amb la tercera dosi.
Uh-huh. Per tant, la tercera dosi en tot el segment de la població, és a dir, aquests nens de 11 a 5 anys que estem vacunant ara mateix, a partir de quan hagi passat doncs, aquests 6 mesos de l'última dosi, també estarà bé tornar-los a reforçar?
Haurem de mirar perquè, clar, la part més jove de la població són potser els que tenen menys casos greus i els que potser contribueixen menys a distribuir el virus. El que és important ara, sobretot, és donar les primeres dosis als nens. Això és una altra clau, segurament, pel control d'aquesta corba, és que la franja de majors de 5 anys es vacuni, sobretot tant com pugui abans de tornar a l'escola, perquè el virus ja vam veure que circulava molt entre aquesta franja de població abans de Nadal i segurament passarà el mateix després de Nadal. Per tant, vacunem nens, vacunem adolescents, estiguem tots tan coberts com puguem, adults, tercera dosi, i anem fent en funció doncs, això de les possibilitats que tinguem de vacunar, de la quantitat de vacunes que tinguem i de cobrir tota la població.
Per tant, aquest aspecte doncs, important de cobrir el màxim de població. Què ha de passar amb els nens menors de 5 anys? També estaria bé vacunar-los?
Sí, sens dubte. Jo crec que és, junt amb els adolescents, els nens també han de vacunar-se per aquest paper que juguen a l'hora de transmetre el virus. Com dèiem abans, el virus ha circulat molt en nens en edat escolar, no només a secundària, sinó també a primària, i precisament per això, perquè eren persones que no tenien anticossos i, per tant, el virus podria circular més lliurement que en els adults que estaven més ben vacunats. Crec que la campanya de vacunació infantil és adequada, no tan sols els protegeix amb ells, encara que el percentatge de casos amb nens, els casos greus, sempre és molt baix, però tot i així els protegeix contra això i, a més, evita doncs, que estiguin escampant el virus. Per tant, vacunem nens, vacunem adolescents, vacunem adults i endavant.
Sí, em referia als menors de 5 anys, eh? Aquests que a hores d'ara a Catalunya encara no estan entrant doncs, dins d'aquesta opció de vacunar-se. Estaria bé vacunar aquests nanos, els de 4, 5, dels de 3, els de 2 anys, els acabats de néixer, els nadons?
Aquests encara no tenim dades pel que fa a les vacunes i les proves clíniques, per tant, crec que haurem d'esperar. Crec que si protegim els majors de 5, aquí ja farem molta feina. Hem de veure encara quin paper juguen realment els menors de 5 anys, que segurament serà poc en la distribució dels virus. Crec que en aquest sentit potser tindrem més dades al llarg dels propers mesos. De moment vacunem els que podem vacunar.
Per tant, amb tota aquesta informació, amb tot el que hem estat parlant en aquesta entrevista, ha entès la decisió de l'Estat espanyol de reduir les quarantenes dels 10 als 7 dies? Li sembla una decisió correcta?
És una decisió complexa perquè es basa en diversos factors. A veure, des del punt de vista científic, en aquests moments no tenim prou dades de l'Omicron com per saber si realment la major part de contagis es dona durant els primers dies, com passa amb la Delta. És cert que la Delta, els principals contagis es donen els primers 5 dies, la qual cosa no vol dir que els segons 5 dies d'aquests 10 que es fa a la quarantena no siguin també, hi hagi un cert número de casos. El que passa és que amb l'Omicron no ho sabem perquè fa massa poc que la tenim. Per tant, baixar de 10 a 7 amb les dades que tenim no és del tot científicament validat. És córrer un cert risc. Segurament és el mateix, segurament la major part de casos es donen durant els primers dies, però, clar, no ho sabem. I prendre una decisió en aquest sentit és complicada. Ara bé, aquesta és una decisió que es pren també per un tema pràctic, logístic i social, que és intentar reduir la gent que s'ha de quedar a casa i que no pot anar a treballar o no pot anar a fer vida normal. En aquest sentit, doncs, té una certa lògica intentar recuperar aquests 3 dies o 4 dies o 5 dies, com està fent els Estats Units, que fan quarantenes de 5 dies només, doncs intentar recuperar una mica perquè la gent pugui tornar abans a la feina. Clar, és un risc que corres de salut i és un guany social que tens per altra banda. S'ha d'entendre bé d'on surt aquesta decisió, però jo us dic, científicament no tenim prou dades per validar aquest canvi encara.
Per tant, el consell científic seria feu les quarantenes de 10 dies si podeu?
El Consell Assessor de la Covid està treballant en un document en aquest sentit i segurament la recomanació anirà en aquesta direcció, sí, doncs que no hi ha prou informació per fer aquest escurçament de quarantena, però clar, hi ha un pes econòmic i social en aquesta decisió que també s'ha de valorar, evidentment. Els científics ho tenim més fàcil perquè només hem de pensar en la part científica, els polítics han de pensar en tot l'impacte d'una decisió. I mentre s'expliqui bé i s'entengui exactament què vol dir això, no sé, jo crec que un punt mig o una alternativa seria que qui pugui faci els 10 dies i si no pots fer els 10 dies, doncs sortir dels 10 dies doncs, amb un test o una cosa que com a mínim et garanteixi o t'indiqui que no ets contagiós, perquè fer-ho així sense prou seguretat podria ser un augment del risc, sens dubte.
Per tant, haurem d'estar pendents també de les conseqüències que pot tenir aquesta decisió també d'aquesta reducció de les quarantenes. Per cert, a Catalunya, una de les qüestions que està passant no, és que aquest col·lapse del sistema sanitari, especialment de l'atenció primària, està fent que moltes d'aquestes diagnosis dels casos de Covid positiu es facin a través de testos d'antígens, d'aquests autotestos que ens podem fer nosaltres mateixos. Està bé que sigui així? És a dir, està bé que a través d'aquests autotestos podem saber si som positius i per tant ens quedem a casa? O hi ha un marge d'error també en els positius o només aquest marge només es produeix en els negatius?
N'hi ha un marge de falsos positius, igual que n'hi ha de falsos negatius, però clar, també és una qüestió de com de tensionat està el sistema. Idealment, el que faríem és fer-nos molts tests d'antígens regularment, tots. De fet, aquesta és una mica l'estratègia del Regne Unit, que està fent fins a 5 vegades més tests d'aquests, molts autotests que pots fer tu a casa gratuïtament. Clar, que també és important que estiguin els tests disponibles per tothom d'una forma gratuïta, i això, doncs, si surt positiu, després el confirmes a una PCR. La confirmació per a la PCR que hauria de ser necessària. O sigui, si tu tens un positiu d'un test d'antígens, caldria confirmar-ho després. Però, clar, tornem a entrar en el que dèiem abans, no? De la logística, de fins a quin punt pot el sistema de salut suportar tota aquesta demanda extra de tests. Els tests és una cosa clau, és una de les eines importants que tenim per controlar la pandèmia, per seguir les onades, i sempre hem fallat una mica aquí a casa nostra. No hem tingut prou capacitat de fer prou tests i de fer prou seguiments. Això és una cosa que altres països ho han fet millor i que hauríem d'intentar arreglar. En aquest sentit, jo recomanaria a tothom que es faci tants tests com pugui, evidentment, dintre les possibilitats de cadascú, perquè els tests són cars, no, ara no estan disponibles per tothom, i això complica les coses, però és una bona manera doncs, de saber com estàs tu i com està el teu entorn, i això ajuda a controlar, sens dubte, els brots.
Per tant, al final és, si jo vull fer un sopar de Cap d'Any avui, reduït amb el màxim de mesures possibles, etcètera, etcètera, però és un bon protocol fer-nos tots un test abans?
Se l'hauria d'haver fet ja un parell de cops durant aquesta setmana. O sigui, fer-te el mateix dia et dona... Home, és millor que res, sens dubte, però no et dona menys garantia que si tu portes, per exemple, fent test doncs el dilluns te'n fas un, el dimecres un altre i el divendres abans d'anar al sopar te'n fas un altre.
Per tant, ens hauríem de fer testos cada dos dies, doctor?
Sí, ho estem fent al Regne Unit així, i és la millor manera. O sigui, hem d'entendre de què serveix el test d'antígens. O sigui, un test d'antígens negatiu no et diu res, perquè hi ha molts falsos negatius, com dèiem abans, i pot no ser, no et dona cap garantia. Sí que és una certa indicació de que potser no estàs contagiat, però no és tanta garantia com fer un cribatge constant. O sigui, els tests d'antígens són per fer cribatges. Cribatges implica fer-los regularment a una part molt àmplia de la població. O sigui, no té tanta utilitat a nivell personal. O sigui, un test negatiu a tu no et diu res, però molts tests negatius a tota una població sí que et dona una indicació de per on està circulant el virus. És una mica una eina de control de població, de cribatge, com dèiem, no? Més que no una eina personal, que seria potser més la PCR la que et dona més garantia de que tu estàs o no estàs contagiat. Per tant, si es fan servir bé, els tests d'antígens són molt poderosos, són molt útils per controlar, per entendre per on està circulant el virus. No són tan útils, potser, per donar-te la garantia a nivell personal. Ara, dit això, millor que res, doncs, fer-se un test, sí, doncs, si podeu, i doncs, feu-vos un test, ni que sigui abans de reunir-vos, doncs, amb això tenim, almenys, no una garantia, com dèiem, però almenys una indicació de que si algú surt positiu, doncs ja pots eliminar-lo de la cadena de contagis.
Uh-huh. Per tant, pendents també, doncs, de... Perquè, clar, al final, la nit com la d'avui, per molt que hi hagi tocs de queda, etc., són una mica com el dia de Nadal, Sant Esteve, la nit de Nadal, passarà també amb el dia de Reis, no? Et trobes, encara que ho facis potser menys que altres anys, però també, per allò que diuen de salut mental, també necessites fer una mica d'una jornada una mica especial. Per tant, es preveu, entenc que d'aquí una setmana també les conseqüències de les trobades es vegin. No? Potser més ràpid del que es veien abans, no? És a dir, allò que sempre dèiem, si ens hem trobat avui, les conseqüències les veurem al cap de 7 dies, ara amb l'Omicron les conseqüències les tindrem abans.
Sí, però també seguim tenint un decalatge entre el contagi i els casos greus. És a dir, ara estem veient als hospitals els casos de principis de desembre, encara no hem començat a veure l'impacte dels casos de Nadal, i després tardarem doncs, això fins a final de gener potser a veure l'impacte dels casos greus que es donaran al voltant de Cap d'Any. Sempre anem una miqueta endarrerits, per això es calcula doncs, que la onada que estem vivint ara segurament es perllongarà tot el gener, com vam veure l'any passat. No? I crec que això hem de ser conscients de que encara no hem vist el pitjor de la càrrega sanitària degut a les trobades d'aquest Nadal. Encara no sabem com ha anat el Nadal, tot sí que és cert que sembla, si més no, que aquest any la gent ha anat una mica més en compte que l'any passat. Veurem si això es tradueix realment en menys contagis o no.
Segurament perquè la gent ha pogut tenir accés a aquests testos d'antígens, no? També del que parlàvem ara, i potser hem cribat poc, però alguna cosa s'ha cribat a través d'aquests testos d'antígens. En aquest sentit, li volia preguntar també per les restriccions que ha pres Catalunya, no? En aquest cas, doncs, amb aquest toc de queda nocturn, tancament de l'oci nocturn, creu que el camí ha estat el correcte?
Ha estat millor que altres comunitats, sens dubte. O sigui, crec que en aquest sentit el govern ha sigut valent perquè és una decisió complicada i difícil en aquestes dates, però no ha sigut suficient. O sigui, si més no és el que recomanàvem al Consell Assessor. Nosaltres recomanàvem més duresa a l'hora de les restriccions perquè ja estàvem en un moment en el qual la corba estava pujant moltíssim, ha seguit pujant, seguirà pujant, però si més no, aquestes restriccions a Catalunya ens haurien d'ajudar a que la pujada no sigui tan dura ni tan llarga. No és potser el que volíem, però és molt millor que el que han fet altres comunitats.
Més restriccions en quin sentit?
Nosaltres en el informe vam demanar doncs, que simplement no es reunís la gent per Nadal, o sigui que no es barregessin les bombolles, que fessis Nadal dintre la teva bombolla. Això veurem si s'ha fet o no s'ha fet. Sé que molta gent doncs, va decidir seguir el Consell dels Científics independentment del que recomanava el govern. Aquest és l'avantatge que tenim ara també, que tenim un Consell Assessor que publica les seves conclusions. Tenim un informe de 25 planes sobre l'Omicron penjat a la web i ja tothom pot anar a mirar-ho i decidir què fer a partir d'això. El govern aplica les lleis, les mesures que pot, perquè també hi ha un marc legal complicat i fa dintre de les recomanacions el que creu que és factible, però els ciutadans poden també, pel seu compte, ser més prudents, si volen. I en aquest sentit, crec que escoltar una mica el que diuen els experts doncs, pot ajudar a acabar doncs, de prendre decisions com això, ens reunim més o menys gent o no ens reunim per Nadal o per Cap d'Any, etc.
I en aquest sentit, amb tot això damunt la taula, un dels debats, n'hi ha molts, de latents, li intentaré preguntar per tot si el temps ens deixa, però un dels debats que ara mateix hi ha a la societat catalana, amb molts pros i molts contres, és si els nens han de tornar a l'escola el dia 10. Què en pensa?
És una situació similar a la que estàvem discutint l'any passat. O sigui, començarem l'escola doncs, en molts casos, més de fet aquest any que l'any passat, amb nens que no estan encara vacunats, o sigui, estem en procés de vacunar, com dèiem abans, doncs, els més petits, amb una barreja que hi ha hagut doncs, de bombolles durant el Nadal que encara no hem vist el resultat. És molt possible que hi hagi molts nens contagiats que no ho sapiguem i entraran a escoles doncs, amb poques garanties de que estiguin nets de virus, en aquest cas. Com ho solucionem això? Clar, el que volem, el que hem d'evitar és, al màxim, és tancar escoles o enviar nens a casa confinats. Idealment, una manera de fer-ho, doncs, això seria potser retardar una setmana la tornada a l'escola per permetre doncs, que aquests casos que hagin pogut sortir durant el Nadal es vegin i no te'ls trobis ja a les aules, o un altre sistema, que és el que estan fent al Regne Unit, és el cribatge. Un cop més, una cosa que, com dèiem abans, potser nosaltres no fem prou bé, però si tu tota la població infantil, abans de tornar a l'escola, els hi fas un test i després, el segon dia d'escola, un altre test d'antígens, que és el pla anglès, doncs si hi ha casos, la majoria de casos els enganxaràs allà abans de que s'estiguin comencin a barrejar-se amb els seus companys. O una cosa o l'altra pot ser útil per evitar doncs, que passi el que vam veure, doncs, com dèiem abans, el desembre i el novembre, que el virus circulava moltíssim a aquestes edats i, evidentment, a les escoles. I el que volem evitar és que hi hagi casos que no detectem o que acabem confinant un número gran de grups perquè el virus torna a circular al gener. És difícil, no és una decisió fàcil, però crec que és un debat que s'hauria de tenir, de mirar quines possibilitats tenim, quines opcions tenim i veure què es pot fer o, dintre del que podem fer, quines són les millors alternatives que tenim.
Estem pendents doncs, també que de cara al dia 4 el govern ha dit que donarà alguna cosa específica sobre si hi ha aquesta tornada o no a l'escola a partir del 10 de gener, perquè, clar, les famílies també, si ens diuen una setmana més amb els nens a casa, la logística pot ser complicada per tots plegats. L'altre gran debat, ara el parlarem amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell, però hi ha d'haver cavalcades? Poden haver-hi cavalcades? És un risc que hi hagi cavalcades?
Aquest és un tema que estem parlant des de principis de desembre, em sembla que estàvem ja discutint què fem amb les cavalcades. Semblava que podria ser un any millor en aquest sentit. Ara tornem a estar en un punt en el que les cavalcades podria ser doncs, una situació d'escampar virus. És una mica el que deies abans també, no? Que també necessitem una mica cuidar la salut mental i fer una mica alguna cosa especial durant aquestes festes, però s'ha d'intentar fer el màxim bé possible. Si som capaços de muntar cavalcades que evitin aglomeracions i que doncs, permetin una certa distància i insistir en la mascareta, etc. És un risc menor que no fer cavalcades com les que fem doncs, habitualment, no? Sense aquestes mesures. Idealment, el més potser lògic seria cancel·lar-les, però tenint en compte el que dèiem de l'impacte social i mental que pot tenir això, el que hem d'intentar és ser creatius en aquest sentit. No? Doncs, es pot demanar doncs, que els ajuntaments busquin maneres de fer tenir recorreguts que estiguin més esponjats, que evitin zones en les quals pugui haver-hi més aglomeració, demanar això que tothom porti mascareta almenys i intentar doncs, així a veure si podem evitar doncs, que s'escampi molt el virus amb aquests esdeveniments.
I quin tipus de mascareta? Perquè també hi ha un debat sobre si les mascaretes quirúrgiques ens protegeixen prou o no i hem d'anar a aquestes FFP2.
És cert, a veure, les mascaretes ja sabem que són diferents rangs, o sigui, millor portar una mascareta que no portar res, però si parlem de mascaretes, doncs ja potser les de tela són les que menys paren, les quirúrgiques són les següents, les FFP2 les següents i les FFP3, que també n'hi ha, serien les més segures. Crec que aquí, doncs, com més bones siguin les mascaretes, en aquest sentit, millor. Però en tot cas el que cal insistir és portar la mascareta, no? Millor la mascareta de roba que res, però ja que estem, si podem portar una mascareta doncs, això, de FFP2 almenys, doncs molt millor.
M'ho avançava una mica, el gener serà difícil, serà complicat?
Suposo que sí. Em sembla que estem anant cap a un gener en el qual el sistema de salut estarà força carregat. Seguirem saturant la primària tal com està ara, la qual cosa doncs, té aquest efecte en cadena doncs, amb el retard de poder atendre les altres patologies, les altres malalties, i això és un problema que ja vam veure a la primera onada, que és greu perquè es queden malalties per diagnosticar o per atendre, i això té un impacte i una conseqüències complicades. Tindrem també segurament saturació d'hospitals, que com dèiem, quan comencem a veure totes les conseqüències de les trobades de Nadal, que ara tardaran una mica. Per tant, sí, estem anant cap a un gener no tan complicat potser com el de l'any passat i el de fa 2 anys, en el sentit de que, clar, estem molt ben vacunats ara, per tant, aquest impacte dels casos greus és menor, però igualment tenim molts casos, tenim més casos ara que teníem l'any passat, per tant, l'impacte final seguirà sent molt elevat i crec que haurem de potser aplicar més mesures restrictives o potser anar més amb compte, ho veurem, però alguna cosa segurament haurem de fer.
Per acabar, doctor Massip, hi ha alguns mitjans de comunicació, alguns experts que van parlant o van dient que l'Òmicron sembla el principi del final, per allò doncs, que és més contagiosa però és més lleu. Què en pensa?
Que tant de bo sigui així, però em sembla que encara hem de veure per on surt això, com evoluciona. L'avantatge de l'Omicron, si se li pot dir així, és que el fet de ser molt contagiosa farà segurament que una mica de tap, serà com un tap per evitar que variants futures puguin imposar-se, no? I potser variants que podrien ser més agressives. És una variant que és... O sigui, les variants poden ser cada cop més contagioses, però arriba un punt com aquesta, que ja ho és molt de contagiosa, ja no, i és molt difícil superar aquesta infectivitat. Però bé, tot pot passar. El problema de l'Omicron encara és real, o sigui, no, el problema d'aquest raonament és fer creure que l'Omicron ja està, no és un problema, i ho estem veient, ho és, està causant encara mortalitat i casos greus per la gran quantitat de casos que arrossega. Per tant, veurem si és l'última variant, pot ser que sí, pot ser que no, però si ho és, tot i així, segueix sent un problema i segueix sent difícil gestionar-la i controlar-la. Ho estem veient ara. Tots els països estan tenint problemes a mantenir la corba baix i a mantenir els casos hospitalaris controlats. Per tant, crec que és una mica potser aviat per ser optimistes o per cantar victòria. Pot ser o pot no ser l'última variant, ja veurem. Crec que encara ens queda molta pandèmia per endavant i que encara haurem d'anar molt en compte.
Doctor Massip, gràcies per haver-nos atès al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, que vagi molt bé, molta salut i bon any nou.
Igualment, espero parlar amb vostè per donar bones notícies l'any que ve.
Esperem que sí.
Que vagi molt bé. Bones festes. Adéu.